Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Quina és la contrasenya que teniu vosaltres al mòbil, al compte bancari, al mail, al correu, o a les xarxes socials? Contrasenyes. El nostre món actual no s'entén sense les contrasenyes. No una. Si tenim una per tot, possiblement tenim un problema. És massa arriscat. Perquè si la desencripten, si un hacker, un dolent, un ciberdelinqüent, doncs l'enxampa, doncs posa en perill tota la teva infraestructura d'informació. Però clar, el problema és que s'ha calculat que hi ha contrasenyes que avui en dia la intel·ligència artificial les desencripta en 10 segons. En 10 segons la teva contrasenya està en mans de qui vulgui. Això no vull ser alarmista amb això, és una realitat, és una realitat. Per això, sempre el consell de les contrasenyes és que siguin el més complicades possibles, doncs perquè triguin el més possible. Bé, però, clar, quan veiem... S'ha fet una d'aquestes publicacions d'enquestes de contrasenyes més utilitzades. De fet, l'ha fet una empresa de ciberseguretat que es diu NordPass, que ha avaluat les bases de dades de 30 països. I atenció a les contrasenyes que s'utilitzen. La més utilitzada de totes és password. És com si a la teva contrasenya li poses contrasenya, contrasenya. Ojo, password és la més utilitzada de totes. Si anem al número 2, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja veieu que no anem enlloc. Això suposo que és una contrasenya per posar, digo jo, per posar. No sé si a algú se li passa pel cap posar a la contrasenya del seu banc o password o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Això és el què. Així aniríem fins a 8 contrasenyes, majoritàriament doncs, numèriques. 1, 2, 3, 4... La tercera seria, en comptes d'anar fins al 6, fins al 9, en aquest cas. Bé, llavors, la pregunta que ens farem avui és cap on anem davant de tot això? Cap on anem davant de tot això? Us recordo que aquestes contrasenyes que us acabo d'explicar, almenys aquestes tres primeres que us comentava, el temps per desxifrar-la en segons és menys d'un segon. És a dir, això ho poses en un programa de desencriptació i en menys d'un segon tens la contrasenya que vols. Això és un problema. I llavors la pregunta és cap on anem. És una de les preguntes que farem avui. Avui parlarem d'aquest tema, de cap on anem en funció d'això, i ja us dic jo cap on anem. Anem cap a la biometria. Això què vol dir? Això vol dir que quan tu, el teu banc et demana, o l'aplicació del teu banc, o el teu correu et demana una contrasenya, et demanarà dades biològiques. És a dir, l'ull, l'iris de l'ull, l'empremta dactilar, per aquí anem, el reconeixement facial, cap aquí anem, coses que només podem tenir nosaltres. Ara ja hi ha algunes entitats que les estan demanant, o almenys ofereixen aquesta possibilitat, i també el que ja s'ha posat fins a arribar a aquest punt és la doble verificació, és a dir, poses la contrasenya i envien al teu mòbil doncs, un què. És un pas més per intentar frenar el fet de l'amenaça de que treguin el teu què, la teva informació. I la teva informació és molt i molt important. Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Bé, realment estem parlant de temps estable. Possiblement aquesta tarda algun ruixat molt aïllat, entre feble moderat, al nord de la Vall d'Aran... Poca cosa més, possiblement acompanyat de tempesta, però la resta del territori, la resta de Catalunya, res, res, res de res en qüestió de núvols o de pluja. Això sí, la temperatura serà similar, és a dir, cap amunt, i si pensem en Ponent, les temperatures poden arribar als 29-30 graus. Això és el que tenim de cara a aquesta tarda de divendres. I el trànsit, com ho tenim? Anem a veure com tenim la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Doncs a aquesta hora la circulació en general es manté més o menys còmoda, sense massa dificultats a la xarxa viària, únicament alguns punts amb intensitat. És el cas, per exemple, de la C32 a l'altura dels túnels, on el trànsit s'ha hagut de tallar un moment en sentit sud, en sentit Tarragona, per un vehicle avariat. De moment ja no arriba a un quilòmetre d'aturades en aquest punt de l'autopista i també les obres que poden dificultar la mobilitat. Recordem les que afecten la zona de Tordera de la Nacional 2, on es dona pas alternatiu. Hi ha aquí, sí, força aturades i, a més, en els dos sentits de la massa. A la resta, en principi, pel que fa volum de trànsit, es manté la circulació tranquil·la. És tot. Molt bon dia.
Bon dia. Gràcies, Eduard.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Darrerament estem d'estrenes de lleis. En aquest cas parlem d'una nova llei, la llei d'atenció al client. La llei d'atenció al client, doncs, la pretensió és regular exactament això, l'atenció al client que rebem. És a dir, màquines, temps d'espera, obligatorietat d'atenció d'una persona física o no d'una màquina. És una llei que, doncs, que legisla precisament en empreses privades, no? El sector públic no. Les administracions no entren dins d'aquesta llei perquè s'entén que no hi ha un ànim de lucre. A veure si m'he explicat bé. No sé si m'he explicat bé. És a dir, és una llei que afectarà aquelles empreses que tinguin un ànim de lucre. La majoria, no? Sigui online, sigui online, etc. Si no, com és una administració pública, que no hi ha darrere un ànim de lucre, doncs no està obligada. Aquesta seria una de les principals qüestions. Per exemple, una de les dels que seria no esperar més de 3 minuts al telèfon. Això és una qüestió ja que em sembla d'un altre planeta. No esperar més de 3 minuts en hora punta que t'atenguin en una empresa pot ser increïble, no? Però no sé si t'ha passat alguna vegada que reps una factura que no entens, potser el preu, potser la qualificació, potser la potència, parlem de la factura de la llum, i ens plantegem trucar a aquestes grans companyies per reclamar o només per preguntar, no?, què està passant amb la meva factura. Truquem al telèfon d'atenció al client, ja sigui la companyia de gas, la telefònica, de llum, les que estem comentant, i comença, i això segur que empatitzarem molt, comença un malson. Comença un malson d'importants temps d'espera, nervis, acabes amb tu mateix, acabes penjant el telèfon perquè no te'n respost, i l'espera és de 30 minuts, és una bogeria. Potser m'estic passant i és un cas extrem, però és molt habitual, que a qui no li ha passat tot això? Sergi Tor, no sé, bon dia, a tu t'ha passat això, Sergi?
Sí, que, i tant que m'ha passat. Mira, tu comença quan fem qualsevol trucada i primer ens atenen molt bé, bon dia, moment que li passo, i al moment de que li passo, José Miguel, comença a sonar, per exemple, una sintonia com aquesta. Perquè són sintonies horroroses. És una tortura. No li ha passat. Per què no fem un campionat de melodies d'atenció al client?
Jo et dic una cosa. Qui hagi composat aquestes melodies d'espera, si cobra des d'autor, ha de ser ultramilionari.
Exacte, però és una tortura. I, clar, i com molt bé dius, estàs un minut, dos, tres, un moment que li torna a passar, i clar, penges el telèfon, perquè no hi ha manera. És una pèrdua de temps que, aleshores, ja, el que tu m'ho has explicat, ni preguntes ni saps el que ha passat, i ja no et planteges tornar a trucar.
No,
i jo crec que, evidentment, aquí, amb aquestes melodies, ja hi ha un rerefons, no?
És un què, Sí, a més de debò, Ara, aquesta llei pretén establir una normativa de comportament, no? Tu creus que ho solucionarà, tot això?
Sí, és un esborrany de llei, per tant, estem parlant de la llei de l'atenció al client, perquè, clar, hi havia una causa que tu molt bé has explicat, hi havia uns nivells d'insatisfacció del client tan elevats que fins i tot s'ha de fer una llei amb una cosa que hauria de ser molt més lògica i molt més normal. Tu, com molt bé ho has explicat, ara no se podrà haver esperes de 3 minuts. Després, clar, si estàs 5 minuts, hauràs d'anar a protestar. Hauràs d'anar a protestar sobre el que t'han fet.
Però escolta'm, és que això arribarà, Sergi, perquè jo, quan aquesta llei marca els 3 minuts com a temps màxims d'espera...
Teniràs els Mossos d'Esquadra.
Home, en hora punta, tu creus que això és possible? Quina quantitat de personal ha de contractar una empresa per arribar a això?
Bueno, és el que s'ha de fer.
Clar.
Perquè, a més, també la llei establirà de que s'ha de ser atès per una persona, no per un robot. Cosa important, perquè anem,
sí.
A més, de la música, que és estrident i que et posa dels nervis, anem ara que t'estan atenent robots, que tu has de dir respostes i t'atenen. És a dir, no pots parlar amb ell, no pots interactuar. Et quedes impressionat, no? Per tant, hauran de ser ateses per persones, no esperes de més de 3 minuts i, a més, les empreses hauran de respondre amb un període mínim de 15 dies. I també hi ha la prohibició a les mercantils de derivar clients, que moltes vegades se fa des d'una suposada línia gratuïta a una de pagament. que després, doncs, a més, et cobren. Com tu molt bé has explicat, això es limita únicament, per això s'ha queixat també la Unió de Consumidors, a grans empreses d'interès general. Quines serien aquestes grans empreses? Doncs les empreses de subministrament d'aigua, llum, transport, telecomunicacions, serveis postals i serveis financers. Quedarien excloses d'aquests serveis les empreses de menys de 250 treballadors o bé les que facturin, doncs, amb un volum inferior als 50 milions d'euros. Recordem que aquesta és una llei d'atenció al client. És la llei a la qual nosaltres truquem. No és la llei que ens truquen. Però aquí també seria una altra
qüestió,
punt de vista
sí.
important de que rebem a vegades trucades que ens intenten vendre coses, o ens intenten, en aquest cas, sí, vendre coses sobretot doncs, de canvi de companyies de llum, de telèfon, d'aigua, que no sé per què tenen el meu mòbil. A vegades també m'ho pregunto qui ha facilitat el meu telèfon mòbil. És a dir, entre la música estrident i qui ha facilitat el meu telèfon mòbil, és un no viure, José Miguel.
Bé, exactament, què diu la llei? Has posat dues o tres pinzellades davant d'això.
Sí, el que et deia anteriorment, no? Que has de ser atès per una persona, no per robots, que les empreses han de respondre per a 15 dies, que no pots esperar més de 3 minuts i la prohibició de que et derivin a una línia de pagament. Queden excloses aquestes empreses, per tant, doncs estem parlant ja d'una normativa que en aquest cas la Unió de Consumidors la considera molt tímida. Creu que hi ha mancances perquè únicament fa referència a grans empreses que sí que és veritat que hauran de potenciar el que és, evidentment, la seva atenció al client amb més recursos i més diners.
La gran pregunta és quan l'administració pública reforçarà tota aquesta atenció al client, ara que estem en plena campanya de la renda, quan vam tenir tot aquell col·lapse pel CEPE.
Sí,
vull
sí.
dir, possiblement és una qüestió que també els nostres governants s'haurien de plantejar en aquesta qüestió.
Bueno, primer s'ha de fer unes oposicions bé. Primer comencem per la A.
Comencem pel principi, d'acord.
Exacte, en aquest cas, amb el govern de la Generalitat comencem a fer bé les oposicions, un tema inèdit.
D'acord.
Perquè fins ara... és a dir, i després ja anirem amb telèfons d'atenció al client, però vostè ja vol anar cap a la feta.
No nos volamos locos, és que jo he estat massa angúnies davant d'això. Mira, parlaves de que l'OCU ho veia massa tou, aquesta llei d'atenció al client, però mirem el punt de vista des de la gent que hi treballa, des de la gent que és teleoperadora, com veu aquesta situació, com veu aquesta llei, com veu la seva situació, que no és una feina fàcil, i tenim precisament el telèfon a una persona que ha estat treballant... 6 anys al sector de l'atenció al client, i a més és enllaç sindical de Comissions Obreres, és el Ramon González. Ramon, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buen día.
Gracias por estar aquí con nosotros, Ramón. Bueno, después de tu experiencia trabajando en atención al cliente, ¿esto cómo lo ves?
Bueno, la ley tiene rasgos de mejora evidentes en muchas cuestiones, tanto lo que tiene que ver con los derechos de los clientes, en servicios de interés público, grandes servicios, normalmente vinculados a grandes empresas, ¿no? En el que el contacto con las empresas en muchos casos ha sido frustrante y con una organización muy mejorable, y también recoge en la parte de que tiene que ver con la fuerza de trabajo, con las personas trabajadoras, recoge algunas medidas de control y garantías para evitar que no se confronte un interés con otro, ¿no? Entonces yo creo que somos optimistas y pensamos que tiene bases sólidas para hacer cumplir la ley y que sea de mutuo beneficio tanto para las personas que atienden al público como a las personas que tienen que acudir a los servicios de atención al cliente de los grandes servicios.
Claro, esto para los trabajadores, los que se dedican, ¿mejora su situación?
Potencialmente sí. Porque, a ver, hablamos siempre en hipótesis. Si se dimensionan las plantillas para cumplir los objetivos, sí. Porque tú tienes una serie de parámetros de evaluación de tu servicio y de cargas de trabajo que el convenio colectivo mide de una manera bastante razonable, es decir, el tiempo que tiene que haber entre llamadas, las pausas que tengo que tener durante el trabajo. Si se dimensiona el servicio adecuadamente... Y no me condiciona mis medidas de evaluación, o sea, que al final, ¿cuál es la visión que la empresa tiene conmigo como trabajador de la respuesta que le doy al cliente? No se basa únicamente en parámetros automatizados, precisamente de todos los mecanismos que las empresas implantan. Todo ese tipo de cuestiones tienen un potencial positivo, pero habrá que trabajarlo. Esto es como todo. La ley puede tener un marco que es difícilmente cuestionable, pero el aterrizaje en la realidad y el encaje nos compromete a todos, a las empresas que prestan el servicio y a los agentes sociales que participamos de la representación para que esto no se haga a costa de nadie. Y esto será esto será un desafío, pero nos da herramientas, es decir, pensamos que en positivo.
Pues señor Ramón González, oye, muchísimas gracias por la charla, muy amable.
No, gracias a vosotros, un placer.
Bé, aquesta és la situació que tenim, veurem per on sortirà el sol en aquest cas, perquè les coses no són tan fàcils a vegades com marca un paper. De seguida parlarem de l'evolució de les contrasenyes. Cap on van les contrasenyes? Una contrasenya com la, per exemple, de les més utilitzades és password. És posar contrasenya. Doncs aquesta contrasenya es pot desencriptar en menys d'un segon. És a dir, si teniu aquesta contrasenya, ja la podeu anar canviant, perquè esteu en les vostres... Això sí, si us importa, perquè a vegades posen aquestes contrasenyes a llocs que et dona igual, no?, que entrin o no entrin. Però el cas és tenir almenys unes certes contrasenyes, i mai la mateixa. En parlarem de seguida de tot això, però ara, què us sembla? Anem a perdre pes? Sí? Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola. Muy buenos días, Cruz. Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Yo genial, pues porque voy a empezar ya con el plan 1-2-3, porque quiero perder barriguita.
Ya.
Tengo una barriguita de estas de tapitas que con el plan 1-2-3 se me va a quedar esto fantástico, oye. Vamos, a cero para los barcos. Vamos a adelgazar, seguro, pero ya te digo. Pero aparte también hay que lucir esta barriga que comentaba, que es la zona que más molesta, ¿no? Es evidente. Pero no solo por estética, sino también por salud. Tener un peso ideal es salud, que es importantísimo. Así que con el plan 1-2-3... Enriqueta, ¿es posible bajar la barriga y peso en solo 3 semanas?
Claro que sí. Hablamos de estética, pero sobre todo esa grasa, que es la grasa visceral que tenemos en barriguita y abdomen, no es saludable. Y con el plan 1-2-3, pues la vamos a eliminar, porque vamos a hacer una limpieza intestinal, vamos a renovar, vamos a controlar, a hacer una bajada de peso controlada. Es rápido, es seguro, y es seguro porque tiene registro sanitario. Y no hay excusas, porque es apto para todos, hombres, mujeres, y tengas la edad que tengas. No son batidos, sin pasar hambre. Y en tan solo 3 semanas, Cruz, perdemos de 4 a 7 kilos, pero es que bajamos más de 3 centímetros de volumen.
Mira, del plan 1-2-3 es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen, y al adelgazar mejorarás tus niveles de azúcar y colesterol, vas a dormir mejor, vas a dejar de roncar, y solo tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua. Y listo. La primera semana, los sobres de piña. Con estos vamos a limpiar, Enriqueta.
Hacemos una limpieza, además eliminamos las toxinas, desinflamos la barriguita y ya perdemos 2 kilos en esta primera semana.
La segunda semana vamos a renovar. Es el momento de los sobres de naranja.
Sí, con ellos vamos a conseguir ese vientre plano, a mejorar y a combatir el estreñimiento, a frenar esa acumulación de grasa y peso, que seguimos perdiendo 2 kilos más en esta semana, ¿eh?
Exacto, y la tercera semana solo tomamos las cápsulas antigrasa.
Sí, ellas nos ayudan a atrapar la grasa localizada para seguir perdiendo peso, y también son saciantes y nos calman la ansiedad. Así que si quieres tu plan 1-2-3, solo tienes que marcar ese teléfono 650-51-52-53, porque si me llaman ahora todos los oyentes de COPE van a tener una gran promoción. Hoy les vamos a regalar esas plantillas 3D para que caminemos mejor, que caminemos ligeros y sin dolor en las plantas. Viene gratis estas plantillas y solo tienes que marcar el teléfono, que lo voy a repetir, 650-51-52-53. No te muevas de casa, porque te enviamos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío. ¿Qué es lo que deseamos? Pues que me pierdas de 4 a 7 kilos con salud en tan solo 3 semanas.
Justamente, con el plan 1-2-3 vamos a disfrutar rápidamente de un peso saludable, es económico, fácil de hacer y además seguro. Llama 650-51-52-53 y vas a perder de 4 a 7 kilos. Así que, Enriqueta, yo quiero ya.
Lo quieres ya, tú empieza, que si no, yo te voy a reñir, ¿eh? Pues mira, si quieres perder peso, si quieres deshincharte, si quieres bajar esa barriga, quieres lucir un tipazo este verano y lucir bañador o bikini, solo tienes que hacer tu plan 1-2-3 y de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas.
Justamente, 650-51-52-53. Llama ya Enriqueta, ahí está su equipo para atenderte. Ahí está, 650-51-52-53. Y recuerda esta oferta para COPE Cataluña, gratis con el plan 1-2-3, las plantillas 3D de gel ergonómicas para pies ligeros, que son gratis con el plan 1-2-3. 650-51-52-53. Y esta primavera, deshínchate. Enriqueta, Patonets, bon cap de setmana.
Patonets i bon cap de setmana. Adéu, adéu.
Adéu, adéu. Bé, quina contrasenya teniu al vostre mail? Penseu que és segura, que no és segura? Cap on va l'evolució de les contrasenyes? De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta de les millors colònies d'estiu del periòdico i Fundesplai. Una setmana per només 335 euros. Places limitades. Informa't en estiudecolònies.elperiódico.cat.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Tiene 39 años y nació en Senegal. Desesperado se subió a un barco con otras 10 personas para llegar desde el norte de África hasta Lampedusa, en Italia. Acabó en España. Hassan evitaba un atraco dentro de un banco. Había acudido allí a abrir su...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de contrasenyes. Cap on va el món de la contrasenya? Us havia comentat unes quantes, com per exemple la més utilitzada, Password. És un estudi que acaben de treure d'una base de dades que tenen de 30 països, una empresa de ciberseguretat, Password. Té la marinera, eh? Vull dir, jo sóc una persona molt simple, però no se'm passaria pel cap si no és que em dona igual, no? La vuitena més utilitzada és 1, 2, 3, 4, 5. Vull dir que és que ho tenim tot, ho tenim venut. És a dir, aquest tipus de contrasenyes, o QWERTY, que són aquestes lletres que hi ha al teclat QWERTY del PC, es poden desencriptar en menys d'un segon. De fet, l'única contrasenya que és una mica més complicada, d'entre les vuit primeres, és GUEST, que seria la quarta. Aquesta trigaria en 10 segons. Ja és una cosa més seriosa a l'hora de desencriptar. Parlem de l'evolució de les contrasenyes, cap on van, amb el professor especialista en Legal Tech de la Universitat Abat Oliba Feu, el senyor Xavier Salles. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
Un plaer sempre parlar amb tu, Xavier. Escolta, posar de contrasenya. La contrasenya de contrasenya és contrasenya aquí, o estem convidant a que entri pràcticament, eh?
Certament. Imagino que quan algú posa alguna contrasenya d'aquest tipus és perquè el que vol protegir no li és gaire rellevant. Això és més, a vegades més, més cridaner quan estem parlant de targetes de crèdit o de protecció dels comptes, que segurament ens esmerem una miqueta més, potser.
Jo començaré, si et sembla, Xavier, per preguntar-te el paper que pot tenir la intel·ligència artificial en tot això. Perquè l'altre dia ja es parlava bàsicament de la velocitat que pot tenir una eina d'aquest tipus per esbrinar contrasenyes. Llavors, com han de ser ara les contrasenyes nostres perquè siguin més difícils de desencriptar?
Bueno, més aviat, justament hi ha un moviment ara que està promovent els grans operadors tecnològics, que és per canviar el sistema de contrasenya, per tornar-lo a refiar a el que serien elements de control biotècnic, o com pot ser impremta digital, globus ocular, rostres facials, perquè ja és com tu estàs dient, molt encertadament, ja no solament la intel·ligència artificial, que és veritat que cada vegada ho pot fer més, sinó que si els ordenadors quàntics, que potser ara no es parla tant, veritablement acaben ser d'aplicació o d'ús més generalitzat, trencaran qualsevol tipus de contrasenya. O sigui que, veritablement, hem de variar aquest sistema o aquestes pràctiques habituals d'utilitzar el sistema de contrasenya variat en guarismes, o sigui, basat en guarismes.
Sí, bàsicament, la contrasenya del futur ja hauria de ser del present, perquè hi ha algunes entitats ja ho fan. Som nosaltres mateixos.
Exactament. Bueno, és una mica cap a sumar, aunque tot, com sempre, hem de pensar que els que veritablement treballen el que és el hacking o poder assaltar els béns dels altres ja comencen a pensar com saltar-se o com passar pel damunt d'aquest tipus de protecció. Però reconeixem que, si més no, cada cop és més difícil si ens embranquem dintre d'aquestes possibilitats d'identificació a través de representacions pròpies, com poden ser, ho hem comentat abans, els globus oculars, l'empremta dactilar, o altres que puguin venir després, com la identificació celular o el que pugui venir més tard.
Suposo que quan es trigaran? Bueno, de seguida ja s'està implantant, no? Molts mòbils, insisteixo, entitats bancàries ja comencen a demanar o a oferir la possibilitat que siguin contrasenyes biomètriques, però quan trigarà en ser l'única qüestió? Perquè tard o d'hora els guarismes és que ja estan obsolets pràcticament, eh?
Sí, el que passa és que quan parlem d'identificacions per rasgos biològics, l'ordinador, la màquina, acaba d'interpretar determinats patrons que, a fi de comptes i en darrera instància, torna a tenir una altra vegada una representació amb uns i zeros, amb la qual cosa la exponibilitat al risc sempre existeix. És molt difícil trobar una gran solució. Hi ha una llegenda habitual que sempre ens diu que la seguretat absoluta té un cost impossible, amb la qual cosa estem lluitant amb aquests recursos per posar cada vegada més difícil perquè no violentin aquella part de nosaltres que no volem que sigui revelada, informació íntima o més aviat comptes bancàries o els nostres béns patrimonials.
Si jo et demano, dóna'm tres consells bàsics per ara mateix fer una contrasenya raonablement segura.
Quan dius tres consells bàsics, el primer de tot, i molt habitual, és que com refiem a la nostra, no volem refiar a la nostra memòria, el recordar a les contrasenyes més rellevants per nosaltres, on les tenim guardades, a vegades en el mateix ordinador.
És una contrasenya per guardar contrasenyes.
Que és el que queda moltes vegades més exposat, perquè els que busquen reventar les contrasenyes pues, utilitzen recursos com són aquests gravadors de keys, de pulsadors de teclat, en el qual ja estan buscant aquests espais que volem protegir molt amb una longitud de caràcters molt àmplia, que incorpori números, lletres, signes especials i tot allò que li volem posar. Contra més posem d'això, pues, òbviament la contrasenya és més segura, però també és veritat que quan es detecta aquesta cadència de signos, és el que fa pensar el hacker que és allà on ha d'atacar més primerament perquè és on està el que més protecció té i, per tant, més valor. A la qual cosa, com sempre, el sentit comú potser és la regla més bàsica. Tu m'has demanat tres consells. Jo més aviat me permetràs que ho confecciona en un per no informació trivial que tothom sap, que és lògicament tenir molt clar què és el que estem guardant i llavors si és susceptible de que no estigui guardat en un repositori fàcilment accessible per tercers. Moltes vegades la nostra manca de sentit comú fa que tinguem molt al descobert informació que creiem protegida per una manca de coneixement d'on ens estem ficant, a la qual ho hem de fer contrasenyes, tot i que avui per avui, i a saber què acabarà fent la intel·ligència artificial, ja no torno a treure l'ús dels ordinadors quàntics per tenir aquesta seguretat, avui per avui el que et recomanen sempre són el doble control, el que és allò de que tinguis un doble canal d'identificació per tenir accés a la informació vital, com es pot ser un PIN habitual, una contrasenya el més llarga possible, el més variada possible, i amb un altre recursament, com pot ser un missatge al teu telèfon mòbil o a un altre canal que no sigui el mateix pel qual t'estàs connectant, perquè tinguis aquesta màxima protecció.
Doncs senyor Xavier Salla, professor especialista en Legal Tech de la Universitat Abat Oliba Ceu, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu un bon dia a tots. Adéu-siau, una abraçada.
Una abraçada, gràcies, professor. Bé, Marc Puerto, què tal? Bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Escolta'm, i tu quines... Bueno, t'he preguntat quines contrasenyes. Són molt complicades, no, no, les contrasenyes, però no sé si són molt complicades, les contrasenyes que tinc.
Quan em surt que és de seguretat més baixa, la canvio.
Ah, però tens la mateixa per tot?
Semblant.
Malament, yeah. Malament, Marc, sí, malament. Sí. Mal... No anem bé, no és bon camí, eh? Però bé, amb Marc Porto parlarem d'una altra cosa. En aquest cas ja començarem a parlar d'aquesta ferum estiu, d'aquesta pudor a vacances. I parlarem de el que han fet dues persones a Indonèsia amb una furgoneta camperitzada, Marc.
Així és,
doncs,
sí.
De seguida parlem de tot això aquí, amb Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
En el Día de la Madre...
De estos hijos...
Te damos unas cuantas ideas...
¡Buenos días, familia!
Para que lo llevéis con más alegría...
¿Cuántos hijos tiene usted?
¡Cuatro!
Porque estas familias...
¡Un tesoro!
...son inolvidables. ¿Qué hacemos con los hijos?
¿Qué tienes que decir de mis hijos?
Y la gran familia...
Chicos, habéis ganado.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español en 13!
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre te sorprenden con precios increíbles.
Solo hasta el 8 de mayo tienes la merluza, piezas de 3 a 4 kilos por medias o enteras, a solo 11,50 euros el kilo.
Sí, sí, has oído bien, a 11,50 euros el kilo. Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mesos des d'Espanya fins a Indonèsia en una furgoneta camperitzada. Això és unes vacances ideals per a algunes persones. Això, precisament, és el que van fer la Laura Canyal i la Maria Rodríguez, que tenien el somni de recórrer el món. Marc Puerto, és que tu has parlat amb elles.
Així és, només amb quatre trastos i moltes ganes d'aventura van començar aquest viatge que les portaria fins a Indonèsia en només 14 mesos. En total, 36 quilòmetres des d'Europa...
El només el posarem entre cometes, en
només,
aquest cas.
En aquest cas, sí, però... Clar, si realment et fixes en tots els quilòmetres, tots els països que han hagut de traspassar i tot,
sí, sí.
En 14 mesos...
Sí, possiblement és un rècord, sí, és cert, eh?
Doncs això, 36 quilòmetres des d'Europa travessant Rússia, Corea i el Japó, arribant fins a Indonèsia, on finalment aquesta pandèmia que vam tenir per la Covid les va fer tornar. El fet de tenir llibertat a l'hora de moure's i la por de volar de la Maria va ser el que les va portar a optar per aquest viatge i per aquest vehicle propi. Una opció que també els donava l'oportunitat, com ens explicava la Laura, de treballar en línia a l'hora que viatjaven.
Nosotras en este viaje queríamos dos cosas, ¿no? Esa libertad de elegir dónde poder ir, y luego en este otro viaje que habíamos hecho, nosotras lo habíamos hecho con nuestros ahorros y queríamos también como tener la posibilidad de trabajar en viaje. Al final es verdad que no, si queremos seguir viajando, pues tenemos al final que trabajar en viaje, ¿no? Entonces, bueno, nos formamos también como profes de español para poder trabajar online y decidimos esas dos cosas, ¿no? Teníamos nuestra furgoneta, teníamos nuestro modo de trabajar durante el camino y luego la planificación fue un poco... Habíamos visto en un blog, ¿no?, que habían llegado unos chicos a Tailandia en coche, entonces dijimos, bueno, pues se puede llegar, ¿no? Y luego es un poquito... Realmente es como poco a poco...
Tinc una cosa, vale, estic d'acord amb això, però la benzina costa una pasta. D'aquí a Indonèsia, amb gasoll, suposo que utilitzarà la furgoneta aquesta, quan costa això, una pasta?
Sí, sí, precisament això és el que els hi vaig preguntar, com van estalviar diners viatjant en furgoneta i com es van organitzar econòmicament aquest viatge.
Viaje mochileros, ¿no? Normalmente, pues eso, los gastos del vuelo son caros, los transportes públicos dependen de los países, luego tienes que tener alojamiento, etcétera. Entonces, bueno, eso es verdad que te lo quitas un poco con el tema del coche, pero añades ahora de repente el precio de la gasolina de los sitios, ¿no? Pues es verdad que en ese primer viaje vimos la necesidad de que si queríamos seguir viajando, pues al final teníamos que trabajar en ruta, porque si no, al final de ahorros, pues sí que puedes hacer como el año sabático, ¿no?, que es muy aconsejable, pero para mantener como un poco de vida viajera y de trabajar en ruta, pues nos tuvimos que formar, ¿no?, en un trabajo online. Nos íbamos moviendo a lo mejor con un gasto de 500 euros entre las dos al mes, más o menos.
Carai, hi ha una cosa que també m'agradaria saber, en tot cas, i és la seguretat, perquè, clar, i això no vull que sigui entès com un comentari masclista, i habitualment fora del que seria la Unió Europea, en funció de quin país ja has de tenir les orelles aixecades amb la seguretat, però si ets dona, encara més, Mar.
Mm-hmm. Totes dues van posar en tres premisses de cara al viatge per tal de mantenir aquesta seguretat, però allà, un cop van arribar a tots aquests llocs, diuen, van incomplir-les totes.
No conducir de noche y evitar la noche realmente, ¿no?, en el viaje, como las interactuaciones de noche y sobre todo no conducir de noche, que a veces por la ruta te lleva y tienes que saltártelo un poco, si es verdad. Luego intentábamos un poco por el caos que es, como no entrar en las grandes ciudades con el coche. Y luego, bueno, a nivel de salud siempre pues intentamos un poco... evitar pues las comidas crudas, comidas de mercados, que bueno, es verdad que lo que te digo a veces del día a día que te dejas llevar, pues es verdad que pierdes un poco la noción y dices, bueno, al final te
adaptas. Ah, pero no sortiràs d'Espanya amb la furgoneta carregada de llaunes, vull dir, si vas a llocs també és qüestió de menjar el que tenen allà, no?
I al final t'adaptes, i de fet es van haver d'adaptar perquè també les circumstàncies les van portar això i els imprevistos que van sorgir, perquè després de mesos viatjant, com dèiem, va arribar la pandèmia de la Covid i les van haver de tornar sí o sí. Ara, però, ja estan pensant en la següent aventura de cara al 2024.
I on aniran, ho saps?
Encara no ho saben.
No ho saben
ja els he dit que ens avisin per així poder o acompanyar-les o
sí,
parlar amb elles.
Tu t'apuntaries?
Sí.
14 mesos en un trasto d'aquests?
Bueno, 14 mesos no, però una temporadeta, la primera part del viatge... Potser sí.
Ah, o sigui, de guais. O sigui, 14 mesos en una minicamper fins a Indonèsia... Perdona, supera això, eh?
Sí, sí, sí.
Supera-lo. O sigui, a veure què tenen en ment aquestes dones per superar això, perquè ja m'explica... Jo ho sé sincer. Jo me dicen minicamper i ja se me ponen tots els pelos de punta. Jo ni de broma no sóc gaire amic d'aquestes coses. Hi ha gent que és veritat, hi ha molta gent, segurament molt de vosaltres que esteu escoltant, aquesta és una situació o una qüestió molt atractiva, però això va... Ja sabeu que esto va por barrio. Mar Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Aquest cap de setmana et sentim des de les 6 del matí fins a 8:45 als matins del cap de setmana Cope Catalunya, que tant dissabte, diumenge, de 6 del matí a 8:45, que ens oferiràs?
Els més matinadors que estiguin connectats podran sentir, també parlant de vacances, no?, entre cometes, com dèiem, doncs que l'estiu s'ha allargat un 60% en els últims 50 anys. Això
l'estiu,
ja ho estem patint.
Que no les vacances.
Exacte.
Que no les vacances, l'estiu, eh?
I que, atenció, els gimnasos a Barcelona són molt més cars, per exemple, que els de Badajoz, on només anar al gimnàs costa 5 euros. Aquí, impensable. Això.
5 euros?
Sí. Sí, sí. Aquí és impensable. Aquí què paguem? 40 i alguna
cosa? Aquí tot és infinitament més car, eh?
Doncs sí. Doncs d'això parlarem aquest cap de setmana.
Bé, igual hi ha un gimnàs que costi 5 euros. A la terrassa de casa meva...
A casa,
poses un parell de totxos amb una barra i comences a fer exercici i ja tens un gimnàs, eh? Que no vull ara posar traves als
per
negocis,
eh? Per això molta gent, de fet, fa
però, escolta'm,
exercici a casa.
Si tu tens una voluntat de fer exercici, entre caminar per la muntanya, que és gratis, caminar fins a on sigui, que és gratis, fer running, que és gratis, encara que sigui per la Diagonal de Barcelona, amb tot l'aire pur que hi ha a la Diagonal de Barcelona, que és gratis, doncs, escolta'm, fas un què, eh? Marc Puerto, escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Bon cap de setmana, t'escoltem.
Igualment.
Demà a partir de les 6 del matí. Ara arribem a la una, tanquem darrere a Cope Catalunya i Andorra, obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra. Ja sabeu que totes les xerrades que fem al programa les podeu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa. www.cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya, allà ho trobareu tot, totes les notícies de casa i totes les peces, tota l'àudio que fem des de Cope Catalunya i Andorra. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.